Bona nit. Bueno, tornem a començar una nova temporada i estem molt contents perquè sempre ens fa molta il·lusió quan comença una nova temporada. A més, tenim el Marc que ens inaugura i ens explicarà moltes coses sobre el Turandot. Però abans de parlar del Turandot volia recordar...
No se sent.
No se sent? Ara sí? Vale. Doncs la benvinguda a la nova temporada que fa 20 anys que recordem tots amb molta il·lusió quan vam tornar una altra vegada a aquest teatre, que vam passar aquells anys tan tristos en el Teatre Victòria i anar donant voltes, i han passat 20 anys. Tu quasi no havies nascut, però bueno.
Home, una mica sí.
Bueno,
una mica havia nascut.
Però és molt petitet. Jo no, però bueno. Això sempre és un motiu de... d'il·lusió, perquè quan es perd la il·lusió en el món de l'art i de l'òpera, doncs les coses no funcionen. I afortunadament tornem a estar aquí, els amics del Liceu sempre al costat del teatre per intentar potenciar i ajudar i fer activitats pels nostres socis, que ens esforcem perquè puguin ser del millor nivell possible. I avui és un exemple, doncs perquè tenim avui aquí el Marc, que pràcticament tothom te coneix perquè ets molt popular i molt famós. Ja sabeu doncs, que és un cantant, és un tenor, un magnífic tenor, i que a més és un comunicador, ell dona conferències i té moltes activitats en el món de la música. Jo li vull donar les gràcies que hagi acceptat de venir per fer-nos aquesta xarra sobre el Turandot, i a més que recentment acaba de fer la flauta màgica a Sant Sebastià, no? I que ha creat una associació que es diu Apropera, a Sant Cugat, és a dir, que no para. Aleshores, jo ja no vull parlar més i vull escoltar el Marc que ens digui totes les coses que ens estimularan molt. Gràcies, Marc.
Molt bé, gràcies, Jaume. Bé, bona tarda i gràcies per venir. Gràcies, amics del Liceu, perquè és la sisena vegada que confieu en mi, sis anys consecutius, que ens anem trobant una vegada a l'any. Avui parlem de Turandot, que com has dit és molt especial perquè fa 20 anys, fa el 7 de setembre de fa 20 anys, es va reinaugurar el tercer edifici del Gran Teatre del Liceu. S'havia cremat dues vegades i aquest és, on estem ara, és el tercer edifici que es va construir per donar seu a aquesta temporada. I el 7 d'octubre, no? Que 7 d'octubre era, 7 d'octubre, he dit setembre perquè estava al setembre, però el 7 d'octubre és quan es va inaugurar fa 20 anys i el 7 d'octubre és quan es tornarà a inaugurar aquesta nova producció de Turandot aquí al Liceu. Aleshores, com que hi ha molta gent avui aquí, alguns ens coneixem, alguns no, vull fer una petita pregunta ràpida. Quants aquí ja heu anat a veure la Turandot alguna vegada? Ui! Bé, molt bé, molt bé. Això són pràcticament el 98,7%, ojo, de bon cubero, de gent que ja heu vist la Turandot. Això vol dir que m'estalviaré molts detalls i podrem explicar xitxa, anar en profunditat. Molt bé. Doncs, com ja sabeu, això és una òpera en tres actes. Us poso primer de tot una imatge recién salida de l'horno, que no està ni a la web, de la producció que veureu. Això és una... Bueno, això és un render, en realitat. Això és una imatge virtual del que serà l'escenari, que serà una producció super high-tech de tecnologia. I en parlarem de tot plegat, perquè jo, després de veure les fotos, tinc moltes ganes d'anar-la a veure com ho han fet. Com deia, és una òpera en tres actes, de Giacomo Puccini, que, com sabeu, és una òpera pòstuma, perquè a mig composar-la, el mestre Giacomo Puccini va morir a Brussel·les d'un càncer, a causa d'un càncer de gola, i va deixar inacabat el final de l'òpera. Aquest final tenia que ser-li encarregat a un altre compositor, segons instruccions del propi Puccini, a Riccardo Zandonai. Però el seu fill, Tonio, va, el fill de Puccini va objectar i al final parlant amb la casa editorial, la Ricordi, i també amb els seus fills, els seus hereus i tot plegat, van, i amb Toscanini, que era el gran director d'orquestra que va, diguéssim, dirigir la premiere a l'Escala, van decidir encomanar-li aquesta feina a Franco Alfano, que també té altres òperes. I Franco Alfano va agafar tot el material, els esbossos, esborranys que tenia Puccini i va intentar acabar-la, i és el final que habitualment sentim, que és a partir de que mor Liu, doncs cap endavant, doncs el duo final, Principessa di Morte, Principessa di Gelo, tota aquella música és música de Franco Alfano basada en bossets de, o esborranys del mateix Puccini. La versió íntegra del que va fer Alfano no l'hem sentida mai. Últimament parlàvem amb Jaume Tribó, que aquí, que no el conegui, doncs ja sabeu que és una figura mítica d'aquesta casa, perquè és l'apuntador. L'apuntador és de fa anys i panys. Doncs el senyor apuntador, que és com aquí com el guardián del castillo, no? I és el guardián de la memòria històrica d'aquest temple, doncs m'ha estat comentant com hi havia una versió encara més extensa de la que normalment sentim. Però es veu que no es fa mai per una senzilla raó, que és endiabladament difícil de cantar. Una requereix una vocalitat, diguéssim, que si era prou difícil, doncs el que han fet és una versió una mica retallada i el que sentim és aquesta versió de Franco Alfano. Tot i així, el 2002 se'n va fer encara una altra versió de Luciano Berio, amb una música bastant, bastant sorprenent, no? Aleshores, però avui sentirem aquí al Liceu, quan aquesta producció, la versió estàndard normal amb el final de Franco Alfano. Tot això va ser inspirat, aquesta història, ja sabeu que Puccini tenia molta cura a l'hora de triar els seus llibrets, les seves històries, tenien que connectar amb la gent. I aquí realment va fer una cosa curiosa, no? Es desmarca completament de la corrent verista, que és una corrent que ja per si doncs, té molts interrogants sobre quines són les característiques, i torna a incidir en un subjecte que és totalment exòtic, no? Una Xina, que si no era prou exòtic, una Xina mil·lenària i fabulosa, de conte de fades, atemporal. Ja havia fet la Madame Butterfly, o sigui, diguéssim, com a mostra d'orientalisme. Però aquí es va voler desmarcar una miqueta del japonesisme i fa una Xina mil·lenària que veurem com es tradueix en música, tot plegat. Tota aquesta història de la Turandot, Turandot vol dir filla de Turan. Turan és una zona, una regió de l'antiga Pèrsia. I és que això venia d'un conte... Bé, això té una història, bueno. A veure, això tot va néixer un poema de Netzami, que era un dels grans poetes èpics de la literatura persa. I estava dins de les Siete Bellezas o les Siete Princeses. La princesa, de l'original, era una princesa russa que aquí s'ha transformat en una princesa xinesa. Tot això, el senyor François Delacroix, un orientalista francès, va recollir aquesta història en una col·lecció de contes que es deien el Mil i Uns Dies. Mil i Un Dies. Per què? No sona les Mil i Una Noches? Doncs aquest va fer la versió que és les Mil i Un Dies, perquè eren contemporanis també d'aquest senyor, eren contemporanis d'Antoine Galland, que era el traductor d'aquests Mil i Una Noches. I el senyor Carlo Gozzi, aquí ja arribem a Itàlia per fi, el que va fer és agafar i fer una fàbula xinesa teatral tragicòmica, a l'estil venecià, amb alguns elements de la comèdia de l'arte, com podrem veure en els personatges de Ping, Pang i Pong. D'aquesta història se'n va fer una òpera. Abans d'aquesta hi havia una altra òpera, que era de Ferruccio Busoni. De fet, la primera notícia que li arriba a Puccini d'aquesta òpera, d'aquest subjecte, de Turandot, és a través d'aquesta òpera que es va estrenar l'any 1917 a Zuric, amb música, com deia, de Ferruccio Busoni. No és la primera vegada que ens trobem que òperes de Puccini ja han estat musicades amb altres compositors, com pot passar amb La Bohème, bingo, no? De Leon Cavallo. Molt bé, ei, així m'agrada. Aleshores, així molts més. Si anem endavant, aquí tenim una foto del senyor Puccini, que va néixer a Lucca, senyor de Toscana, va morir l'any 24, un parell d'anys abans que s'estrenés això, i com podeu veure aquí a la producció, Turandot ocupa l'últim lloc, estrenada a l'Escala l'any 26. Aleshores, Si parlem de l'estrena, hem de parlar d'aquest senyor, que si el reconeixeu és Arturo Toscanini, que és com el prototip del director d'orquestra modern. En una època que encara la direcció, o sigui, els dictadors, diguéssim, de l'òpera, els que manaven, eren les figures dels cantants, els grans divos, ell va iniciar aquesta estirpe de grans compositors que a través d'ell, diguéssim, el seu geni i caràcter, doncs va seguir aquesta nissaga de grans compositors a partir d'ell, que ja venia, bueno, ja venia de Hans von Fuller, però Toscanini, diguéssim, que és una gran primera figura, diguéssim, reconeixible, per després passar a Víctor de Sabata, després passar a von Karajan, Gavazzini i tots aquests. Diguéssim que tots els directors d'orquestra de la segona meitat del segle XX, inclús ara, quan es volen donar solera, diuen no, és que jo vaig estudiar amb el mestre o amb el tataravi de Toscanini. No? D'alguna manera van a entroncar-se amb Toscanini, que és com dir la mare dels ous. No? És com els cantants que diem no, perquè mi escola de canto és la de Kraus, o és la de, pitjor encara, de Manuel García, no? que dius, i tu què saps de Manuel García, com ensenyava Kant, si un senyor del 1800. Vull dir, estic exagerant, però diguéssim que dona solera, no? Entroncar-se amb el senyor Toscanini. La qüestió és que Toscanini va tenir molt a veure amb aquesta estrena. I va passar el següent. Van estrenar-lo, en principi, el Príncipe Ignoto, el tenor, tenia que ser Giacomo Lauri Volpi, i així és com ens deia Adami, que és el llibretista, que Puccini estava escrivint pensant sempre en la veu de Giacomo Lauri Volpi. Va passar que el senyor Lauri Volpi, quan tenia que estrenar-la, tenia un compromís a Amèrica, i allò no era com abans, o sigui, abans no com ara, l'època de la Jet Set, que amunt i avall, Concord, amunt i avall, un dia estàs cantant a Viena i l'altre al Metropolitan. No. El senyor Lauri Volpi tenia que agafar un vaixell, passar-se un mes de viatge pràcticament per arribar aquí i assajar i tot plegat. Amb la qual cosa van decidir estrenar-la amb un altre senyor, que és aquest d'aquí, que veureu la foto. Si algú el reconeix, amb aquesta pinta tan elegant, fent de Calaf, això és la foto de l'estrena, no tenim cap gravació, però sí tenim una foto meravellosa. Aquest senyor d'aquí és un senyor espanyol d'aragonès, que es deia Miguel Burro. Però va tenir la sàvia intuïció de canviar-se els cognoms i ha passat a la història com a Miguel Fleta, que potser us sona més, oi que sí? Val. Doncs així és la història, i no és cap xiste, és així. Doncs el senyor Fleta va fer una estrena gloriosa al costat de la Turandot de Rosa Raisa, la Liu de Maria Zamboni, el Timur de Carlo Walter i el Pink de Giacomo Rimini, dirigits per Toscanini. De Fleta explicaré que Fleta ja havia tingut algun contacte amb Puccini el dia que Puccini, sabent de l'èxit de Fleta cantant la Tosca, va anar a Rossentí cantant. I quan va arribar a Lucia van l'Estelle, hi ha la famosa anècdota que Fleta agafava la nota aguda, forte, l'allargava, l'afilava, la feia en pianissimo, l'orquestra al final el que feia era deixar de tocar i deixar el pobre home allà cantant, i quan el senyor Fleta li donava la gana de baixar aquella nota immensa i meravellosa, aleshores ja reprenia l'orquestra i vinga, seguia l'òpera, no? I bueno, la gent es tornava boja. I què passava? Que el senyor Puccini va anar a felicitar-lo al camerino i li va dir allò de moltes felicitats, senyor Fleta, quin èxit, que bonic, però això no és el que jo havia escrit. I diu, senyor Puccini, vostè té tota la raó, però és que així m'aplaudeixen més. I tot i així el van contractar per fer aquest Calaf, del qual no tenim cap gravació, per llàstima, del senyor Fleta, però sí del Lauri Volpi, que en parlarem. S'ha de dir, perquè coneixem una miqueta el caràcter de Toscanini, d'aquest director meravellós i del que tenim moltes gravacions i moltes anècdotes. De fet, tinc aquí una cita en anglès, que ara us explicaré què diu. Diu, God tells me how the music should sound, but you stand in the way. Això és dir-li a l'orquestra. Ell tenia molt mal geni, és famós pel seu mal geni, i un dia estava dirigint i l'orquestra li va dir això. Déu m'ha explicat com té que sonar això, però vosaltres us fiqueu al mig. No em permeteu, diguéssim, fer això. I com aquestes en té moltes. I si no n'è vero ben trovato, sobre el geni d'aquests grans directors, us explicaré, perdoneu, però no puc resistir-me tant a explicar-vos una anècdota, bé, és un xiste, eh? Un acudit de precisament de Toscanini, que es troba al cel ja mort, no? Amb un altre gran compositor, amb un altre, jo que sé, amb, per dir algo, pues això, de Sabata, i després també amb Karajan. I comencen a, bueno, una escena interessant, no? Comença a parlar de música i tal. Doncs no, jo la, jo que sé, la novena de Beethoven, jo la dirigí així perquè un dia vaig parlar amb Déu, això, vaig parlar amb Déu i em va explicar que la novena s'havia de fer d'aquesta manera. Això és el de Sabata, el Víctor li diu, no, estàs equivocat perquè jo també vaig parlar amb Déu i m'ha dit totalment al contrari, s'havia de dirigir d'aquesta altra manera. I Karajan, que Herbert von Karajan, si sabeu, també tenia un ego important, va dir, perdoneu, però no recordo haver parlat amb ningú de vosaltres. Bé, bromes a part, anem a parlar de coses sèries i de rigor musical, no? Que he vingut a per això. Anem a parlar de per què sona oriental aquesta música, per què hi ha aquests detalls. La música de Puccini, d'aquest Puccini, últim Puccini, és molt més avançada en el que fa, sobretot, al tractament de l'orquestra, a la tímbrica de l'orquestra, que intenta, diguéssim, amb l'excusa de l'orientalisme, és molt més rica, sobretot en el tema de percussions i de vents i tot plegat, però també a l'hora de, i això us ho explicaré perquè tothom ho entengui, perquè utilitza també un nivell harmònic bastant més avançat del segle XIX, estem ja al segle XX, ja hem passat la frontera de la tonalitat, ja hem superat a Wagner, diguéssim, Wagner ja ho havia superat, estem pràcticament a les portes de la segona escola de Viena, de l'atonalisme i tot plegat. Aleshores, ella el que fa és donar-li molta més, diguéssim, és valent a l'hora d'harmonitzar tot plegat, inclús arriba a flirtejar en algun moment amb la bitonalitat, i aleshores, bueno, això no us explicaré massa perquè no cal que m'entengueu, però el que volia dir és que és molt rica l'orquestració i l'harmonia i el llenguatge tot plegat. I ja està aquí el tema de l'escala pentatònica, perquè algunes melodies, independentment de l'instrument que les toqui, en sonen orientals o en sonen occidentals. Com sabeu, això ho explicaré molt ràpid i em sembla que amb la Butterfly jo us ho vaig explicar, tenim l'escala major de tota la vida, que és la que sentim més com a nostra, no? Són 7 notes, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Doncs bé, aquestes són, diguéssim, des de la primera sonata de Mozart fins al cumpleaños feliz, que vau cantar-li ahir al vostre gendre, pues és, diguéssim, aquesta la base, no? L'escala major, diguéssim, tonal. Però aquests, diguéssim, que a Orient era bastant més utilitzada aquesta altra escala, que no té 7 notes, sinó que només té 5, i per això es diu pentatònica, que sona així. Ah, ja sona diferent això, eh? Per què? L'explicació, per qui sàpiga música, és que jo, entre el do i el re hi ha un to, entre el re i el mi hi ha un to, i en canvi entre el mi i el fa només hi ha un semitò, per això no té tecla negra al mig, el piano. Ho veieu? El mateix passa entre el si i el do, només hi ha mig to, per això no hi ha una tecla al mig, perquè no sabríem quina nota tocar, només hi ha una distància de mig to. Aleshores, el que fan en l'escala pentatònica és evitar aquesta distància de semitò. Com ho fan? Pues carregant-se el fa i el si. De tal manera que ens trobem aquest so. I aleshores, hi ha algú aquí que no hagi estudiat música mai? Mai, mai? Mai? Que no sàpiga llegir una partitura? No? Podem agafar un de voluntari? Pot venir un momentet? Fer un favor, no? Una voluntària que no sàpiga música, va. Gràcies, eh? Com et dius?
Josefa.
Josefa, me prometes que no sabes música, no?
No he estudiat mai música.
Perfecte. Doncs jo ara, per art de màgia, t'ensenyaré a fer música xinesa. Què et sembla? Bueno. Creus que ho aconseguirem o no?
Bueno, crec que és una experiència maca.
Una experiència maca, no? Bueno, jo ara, sisplau, apaga un moment el micro perquè li una cosa que no senti la gent. Doncs a Josep ens farà música oriental. No està mal. Ara torna i més fort, que no s'ha sentit des d'allà darrere. Bueno, això és una escala pentatònica perfectíssima. Un aplaudiment per la Josefa. On està el truc? No li he posat gomets de colors al piano, ho podeu venir a veure, us ho asseguro. Simplement li he dit una cosa. Si us fixeu, si voleu fer aquesta quedada, diguéssim, en un sopar d'amics, això ho fan els nens petits. Simplement heu de tocar les notes negres del piano. Si us fixeu, és impossible que hi hagi un semitó entre les tecles negres del piano, de tal manera que si les toquem aleatòriament, ens sortirà, com a molt, el fil sonor d'un restaurant xinès. I ja està. Simplement pel senzill fet de que entre nota i nota és impossible que hi hagi una distància de semitons. I això és l'escala pentatònica. L'escala pentatònica, tot i que ens soni tan exòtica i oriental, a vegades l'utilitzem i l'hem fet nostra sense adonar-nos. Ara us posaré un exemple de la pròpia Turandot, on hi ha un cor de nens, que és una de les meves parts favorites. He de dir que tinc una habilitat pels cors de nens que hi ha a les òperes. Bàsicament perquè jo em vaig aficionar a l'òpera cantant el cor de nens de la Carmen. O sigui que, diguéssim, serà per això o per alguna cosa, quan estic a l'òpera i surt un cor de nens, jo sempre m'emociono. I no és una excepció, diguéssim, a la Turandot, on un cor infantil canta la sui mondi de l'est. I ara fes sentir això, li demanaré, sisplau, a la meva que et soni el track número 1 del CD. Gràcies. Fins aquí. Si us heu fixat, tota aquesta melodia està basada en una escala pentatònica. Per això té aquestes inflexions que de tant en tant ens recorden a la música oriental. No, no, di tu. Bé, seguint, anem a parlar dels personatges. Hi ha una pregunta per allà, davant? Del res sostingut, eh? Sí? Sí, 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 sí. Correcte. És correcte, sí, sí. M'ha fet la pregunta de què passaria si... Això, quan fem... Això és do sostingut, res sostingut, fa sostingut. No, o sigui, l'escala pentatònica no és... que entre nota i nota sempre hi ha un to. Si has entès això, no és això. L'escala pentatònica no és que hi hagi un to entre nota i nota, perquè aleshores sonaria d'aquesta altra manera, que s'ha utilitzat precisament amb les avantguardes del segle XX. Una de les maneres de fugir de la tonalitat, precisament, és fer l'escala per tons, que és el que tu acabes d'indicar, que sona així. No té res a veure amb la pentatònica. Allò que he tocat ara és nota darrere de nota a distància d'un to. Aquí és el que agafem és simplement les cinc notes que entre elles no tenen mig to. Això vol dir que a vegades hi ha un to, a vegades hi ha un to i mig, o sigui que no... Sí? He respost? M'ha agradat que m'interrompi... Vull dir, sempre que hi hagi una pregunta, interrompiu-me sempre que vulgueu, d'acord? Gràcies. Bé, seguint endavant, anem a parlar una mica de la vocalitat. Hem parlat de l'orquestra, hem parlat de l'harmonia, hem parlat de bitonalitat, hem parlat d'orientalisme. Anem a parlar de les veus. Aquí hi ha diversos personatges, començant per Turandot, la princesa xinesa, que és una soprano dramàtica. És una veu, una soprano, que es distingeix de Liu, que és l'altra soprano, n'hi ha dos personatges, de nivell vocal, perquè Turandot ha de tenir un pes vocal molt important, una veu robusta, amb una línia de cant que no té res a veure amb la Liu. Liu és una soprano lírica que s'adiu més a, diguéssim, a la nissaga de grans heroïnes puccinianes, en el que important és la línia de cant, la bellesa del so, i ara us posaré un exemple. A la història original no hi havia cap Liu, però és que Puccini, sabeu que Puccini és el compositor de les emocions, és el que toca la fibra sensible. No podia ser que la història fos només d'una heroïna psicòpata que mata els seus pretendents, diguéssim que això no, com que no agrada gaire, no? Vull dir-te, no t'emociona, de dir, si no ets Calaf no tens ganes de portar-te a la casa. Aleshores, què fa? Contrastar amb aquest altre personatge que és Liu, que és Liu bontà, Liu dolcezza, no? És bona, és dolça, és mimí, és butterfly, és tot amor, d'acord? Després tenim a Calaf, que és un tenor espinto. Calaf, durant tota l'òpera no sabrem el seu nom fins al final. Aquí és la gràcia, no? Perquè sabeu que per tothom és il principe ignoto, el príncep desconegut. Fins i tot a la partitura, on posa on ha de cantar el tenor, no posa Calaf, posa aquí canta il principe ignoto. Fins a, vull dir, inclús a la partitura, o sigui, spoiler, es diu Calaf. Com ja sabeu, vull dir, tots m'heu dit que l'heu vista, doncs no li estic fastidiant la història a ningú. Després tenim a Timur, que és el pare de Calaf, que és un rei exiliat, és baix, una veu noble, com es correspon al prototip de baix. I després aquests tres personatges, ping-pang-pong, que és un baríton i dos tenors que el que fan és una mica el residu aquest de les màscares entre xineses i comèdia i l'arte de les quals en parlarem. Per començar a entendre la vocalitat, anem a començar per aquest personatge tan puccinià, que és el més puccinià de tots, que és Liu. Això és una altra imatge d'aquesta producció pràcticament de Gran Hermano, que veieu aquí aquest gran ull, que no sé si ho aprecieu, i tothom mirant cap allà, diguéssim, amb aquest immersos en aquesta realitat virtual, i bueno, tot això ho explicaran millor els seus productors i el seu director d'escena. Com sabeu, això passa a una plaça enmig d'una gran multitud on es retroben Timur amb la seva esclava, Liu, que l'està ajudant a portar-lo amunt i avall, perquè Timur se suposa, no ho posa explícitament, però se suposa que és sec o gran i necessita ajuda, i es troba amb el seu fill i es retroba amb Calaf. I aleshores, Calaf li pregunta a Liu, però Liu, qui ets? Per què ajudes el meu pare? I ella li diu, jo era una esclava i ho estic fent perquè un dia, en el palau, tu em vas somriure. I des d'aquell dia que ella el va somriure, doncs ella està enamorada completament i és un amor sec i ha fet que en virtut d'aquesta mirada, d'aquest somriure, doncs portar, diguéssim, per les vies de l'exili, demanant calés per poder pidolar i donar a menjar al pobre Timur. Sentirem ara aquesta senyora, vos sap, la reconeix? Aquesta és la gran soprano Renata Scotto, bastant joveneta, per cert, m'agrada molt aquesta foto. Té una de les millors gravacions que existeixen de Turandot, fent de Liu. I aquesta és la història, no? Liu, qui ets? No soc ningú, una esclava. I mentrestant, canta el cor. Només de recordar que igual que feia Verdi, Puccini té la gran capacitat de que en una gran òpera grandiloquent, on hi ha un cor farcit fins a la sacietat de veus, amb una orquestra enorme, i enmig d'una multitud que està tothom cridant, de sobte és capaç de passar de la gran grandiloquència a un moment de zoom, i en un personatge fer un moment d'intimitat per després tornar de manera natural i orgànica a aquesta gran escena de massa. Anem a sentir aquesta nota que li regala a Liu, que és perquè un dia nella regia mi hai sorriso on fa una nota afilada preciosa la Renata Scotto. Sisplau, si podem sentir el track número 2...
Chi sei?
Io sono una schiava mio signore.
E perché tanta angoscia hai diviso?
Us ha agradat? Impressionant, eh? Buah! Bé, doncs, si us ha agradat, ara us posaré encara més coses que us agradaran. Això és la partitura. Com podeu veure, està escrit... Perquè un dia, nella reggia, mi hai sorriso... Amb aquesta orquestació tan bonica, amb tant de color i tan sutil. Doncs bé, això està escrit ben bé amb... Pepe, pianíssimo, un si bemoll en pianíssim durant dos compassos, que les sopranos que poden ho fan ben bonic. Aquesta és una altra de les escenes d'aquesta multitud. I aleshores sentirem aquesta àrea de Liu, on realment és com un carnet d'identitat de la vocalitat d'aquest personatge. És un personatge dolç, però amb força interior, noble, que canta amb un cant noble... O sigui, que Puccini és capaç de fer cantar a cada personatge amb una línia de cant que s'adiu a la seva psicologia, tarannà, igual que ja podia haver fet Mozart quan feia Le nozze di Figaro o La flauta màgica. No canta igual Papageno i Papagena que Tamino i Pamina, que són prínceps i princeses, que són nobles. No canta igual Susanna, que canta la comtessa. Són línies de cant completament diferents. A més, com us he dit abans, els bons compositors coneixen els instruments i el que poden demanar d'ells i coneixen també els cantants. I no només la vocalitat, sinó inclús a vegades d'aquell cantant en particular. I en aquest cas es nota que estava escrivint per Lauri Volpi, en aquest cas, perquè, bueno, això quan parlem, perdona, que m'estic avançant, això ho parlarem quan parlem del tenor. Ara seguim amb Liu, que estava amb el pobre Liu, ja jo, com soc tenor, doncs... La cabra tira el monte. Anem a parlar de... Aquest senyor escolta, que és quan Calaf, recordeu, que està maleint a Turandot perquè com fas matar aquest pobre príncipe de Pèrsia que estava enamorat de tu i ara li talles el cap, desgraciada, dolenta, dolenta, et maleeixo, però quan ella surt al balcó i diu hola, bon dia, bueno, no, ni tan sols hola, bon dia, diu, surt, no canta. I diu, hòstia, to loco. Val? I es queda enamorat, bueno, perd, diguéssim, la raó i comença a dir, oh, divina bellezza, meraviglia, vull dir, me voy a por el gong a darle tres golpes que vull anar a la prova, vull dir, todo por tu... I l'altre, para, fill, què fas? Vull dir, reflexiona, pren-te una tila. I l'altre li diu, Liu, parla-li tu, digue-li algo. I l'altre li diu, bueno, et cantaré una ària que et deixarà flipat. I efectivament li canta, senyora, escolta, per dir-li, calma't un poco. I escolta un rato i li diu això. Jo ja no aguanto més, se m'està trencant el cor. Ai de mi, quant de camí he fet, i aquí atenció que us ho he posat en blau, col tuo nome nell'ànima, col nome tuo sulle labbra. Aquí encara no ho sabem, però que ella sàpiga el nom. I no només el sap, sinó que no pot contenir-lo. Està tot el rato dient el seu nom. Calaf, 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 Calaf. Un nom que se li escapa per la boca i això posa més en valor quan al final de l'òpera estaran buscant com desesperats com es diu el príncipe ignoto i ella és capaç de reprimir-se i sacrificar-se i no dir i no tradir al seu estimat. Aleshores, aquesta ària acaba amb aquesta famosa nota també que és un si bemoll. A pie que també està marcada en pianissimo, i sentirem a la reina dels pianissimos, que és la nostra Montserrat Caballé. A veure com cantava la Montserrat Caballé en concert, aquesta ària, aquí al Liceu, precisament. Signore, escolta. Fixeu-vos en la frase final.
Oh!
Montserrat Caballé, bueno, espectacular. Heu vist, l'orquestració era mínima, molt sutil, res a veure amb l'orquestració que després ens trobarem amb Turandot, amb Calaf i amb, quan hi ha així més, molta més massa orquestal. Aquest filato que us he dit, fixeu-vos en l'última frase. Aquesta frase, a part de que és preciosa, a més, l'agafa en piano i la va creixent al final de tot. Bueno, és brutal. Però fixeu-vos que la Caballé era famosa per dues coses. Pels filatos, per aquesta manera d'apianar, que se'n diu també messa di voce, la capacitat d'agafar una nota piano o fort, però canviar i variar la dinàmica i fer-la de piano a fort i tornar-la a fer piano, tot plegat. Això tècnicament és una gran escola, però sobretot es basa en l'aire, en l'utilització de l'aire. I això, ella, jo he fet masterclass també, com molts altres col·legues meus, i ens posava al terra amb unes peses a l'estómac per enfortir el diafragma i tota la musculatura abdominal. Per tal, que és el que feia ella per aconseguir fer aquestes frases. Si us heu fixat, no us heu fixat segurament perquè ha sonat tan fàcil i tan natural, aquesta última frase, des que respira fins que deixa de fonar, passen 20 segons. Vale, 20 segons per qui, diguéssim, no semblen res, no? Vull dir, 20 segons, que seran 20 segons després de 2 hores d'òpera. 20 segons, perquè us doneu el valor de 20 segons, anem a fer una prova. Voleu provar això, com és, són 20 segons? Es fan eterns, Vull dir, aleshores, ara farem una prova que li direm, com fan al YouTube i a Facebook, que és la Caballé Challenge, vale? Caballé Challenge, això està molt de moda. És el repte de veure si podeu aguantar una S 20 segons. Aleshores, com que no vull que ningú hiperventili, tinguem problemes, vale? Sisplau, hi ha un mèdic en la sala. Cadascú, sisplau, quan vegi que no pot més, que pari. Vale? No volem problemes, No volem córrer. Aleshores, anem a provar-ho amb el següent. Això és un cronòmetre, ara quan sonarà. Són 20 segons exactes. Així que agafeu aire. Agafeu aire, agafeu aire. A veure fins on arribeu. Vinga, va. Tranquilitat, Vinga, proveu una S. Que sigui així. Preparados, listos. A veure que això funciona. Ja. Bien. Oye, encara hi ha algú que bufa per allà encara, Caram, quin... Enhorabona. Es fan llargs, Què tal, com ha anat? Bé? Vale, doncs si en comptes una S, diguéssim, que estàs cantant i has d'aguantar un si bemoll, diguéssim, d'aquesta manera, vull dir que és tot un repte. Molt bé, gràcies per participar, Molt... Seguim, això és una altra de les grans escenes que veurem en la producció, molt, amb videocreació, amb moltíssimes tecnologies, amb projeccions i tot plegat. Com heu vist, els ping-pong-pong de tres colors, dient-li a Calaf que es trigui la idea de conquistar Turandot. I com veieu, porta unes ulleres de realitat virtual. Això és un dels paradigmes d'aquesta producció en el que i això ho puc explicar perquè ho he vist publicat en una entrevista, quan el príncep de Pèrsia l'estan portant per, com no ha endevinat els tres enigmes, li talla el cap. Doncs quan està a punt de tallar-li el cap, li cauen les ulleres i quan se les posa Calaf és quan entra dins d'aquesta realitat virtual i veu Turandot tan magnífica i esplèndida. Bé, aleshores, si parlem de la vocalitat del tenor, no, per favor, perquè aquesta és soprano, vinga, que no són sopranos. Anem a parlar de la vocalitat de Turandot, l'altre soprano. En què es diferencia? Es diferencia bàsicament perquè el seu cant és molt més agressiu, molt més angulós. Els salts, diguéssim, són molt més directes entre notes. La seva pujada a l'agut és pràcticament lacerant, vull dir-te, no hi ha aquesta morbidesa, no hi ha aquesta dolçor per enlloc. és la principessa de Gelo, de gel. I això es tradueix en un cant que és pràcticament desagradable. Vull dir que és molt difícil cantar Turandot i per emportar-te els aplaudiments i l'estima del públic has de tenir una gran veu, perquè sobretot si l'altre liu et conquereix per la dolçura, per la línia de cant i per la dolçura, doncs aquí necessites una soprano que aguanti Turandot, que té una vocalitat tan difícil que fiqui tots els pinyols a puesto perquè demana una gran tessitura aguda, té que pujar el do en diverses situacions, inclús per sobre de l'orquestra i de tota la massa coral. O sigui que és molt impressionant quan veus una Turandot amb facultats, com és el cas de la Birgit Nilsson, que es menja amb patates tota la massa de decibelis que hi ha pel davant i fa el personatge aquest de la Turandot amb tanta força. La parella d'or, diguéssim, mítica d'aquesta òpera, discogràficament sobretot parlant, és la que ens han deixat Franco Corelli com Calaf i Birgit Nilsson com Turandot. Sentirem la sortida de Turandot. Turandot es deixa desitjar molt, i això és un efecte teatral dramatúrgic que ja utilitza Puccini en el cas, per exemple, de Butterfly. Butterfly no surt fins a la meitat del segon acte, després que hagin estat parlant tota l'estona de lo maca que és i de lo bona noia que és, i que van al consulat a preguntar no sé què, i ai, que bé, que bé, i la sents cantar i encara no ha sortit a escena i tothom està dient que surti la Butterfly, l'estimem, abans que surti, saps? Doncs aquí passa el mateix, com serà? L'hem vist la cara i no sabem com canta, no sabem res de Turandot, és el gran misteri, el gran enigma. Turandot, li dones nom a l'òpera i estem a segon acte, i ha passat mig acte i encara no has passat. Vull dir, quan per fi surt Turandot és por fin, no? És mitja òpera passat. Ara, quina mitja òpera que li espera a la pobra soprano que fa Turandot? Hi ha l'anècdota de que, això la cavall m'ho va explicar personalment, que ella tenia que fer Liu, cavaller, al costat de Birgit Nilsson. I la cavall, que era joveneta, doncs, tenia gran admiració i anava a sentir, a veure si el camerino sentia com vocalitzava la Birgit Nilsson per aprendre d'una de les grans, no? A veure com ho fa per afrontar el rol de Turandot. I parava l'orella i no sentia mai res. I us asseguro que si la Birgit Nilsson obria la boca, s'enterava fins i tot l'apuntador, encara que estigués al camerino. I al final li va preguntar, diu, senyora Nilsson, vostè què fa abans de sortir a cantar? No l'he sentit vocalitzar. I diu, mira, noia, és una òpera tan extenuant i tan difícil que més m'estimo no cantar res i arribar fresca fins al final. O sigui que això és el que li va explicar. Una de les millors Turandots de la història. Aleshores, anem a sentir el seu gran moment on explica el per què ella té aquest trauma infantil, bueno, infantil, diguéssim, una mica heredat, perquè és una besàvia que no va ni conèixer, que explica com va ser abusada sexualment i aleshores ella ha decidit que no vol tenir cap marit. I aleshores és per això que desprecia tots els prínceps que venen a cortejar-la i els sotmet a aquesta prova fatal dels tres enigmes que si no endevinen, doncs els talla el cap. Això ens explica en aquesta primera àrea de sortida temible que és Inquesta Regia. Sentirem un vídeo bastant rar que he trobat per internet que és cantant Birgit Nilsson en vídeo, hem sentit molt en CD però no en vídeo, cantant Inquesta Regia. És una edició bastant curiosa de la televisió alemanya en el que ella surt cantant Inquesta Regia amb un vestuari en un plató en viu, però després canvien i pum, posen una gravació en viu, o sigui, d'una funció a Macerata, amb Franco Corelli cantant el Calaf, i clar, se la veu amb un altre vestuari i dius, com és possible?
Thank you.
Si us heu fixat, ara aquí ja començarien les tres enigmes, l'escena dels enigmes. El més important, us heu fixat en les ungles que portava? Bé, perquè veieu que no es les va inventar Rosalia, ja estaven de moda, ja estaven inventades. Dit això, el número 3 és molt important. Ella diu, mai n'és un mabrà, mai n'és un... ningú tindrà, i diu... Serraniero non tentar la fortuna, gli enigmi sono tre, la morte è una. Los enigmas son tres, la morte es una. Con lo cual, dels tres enigmas, només que equivoquis un, estàs mort i ja no podràs seguir. I la diu, no, no. I repeteix la frase una segona vegada, una mica per sobre, més aguda, i diu, gli enigmi sono tre, una è la vita. Només tinc una vida per viure-la. O sigui, són tres les enigmes. I aleshores aquí, per tercera vegada, ho canten junts encara més amunt, i cadascú amb el seu text. I aquí està escrita aquesta nota aguda, que és un do, el famós do de pit, que per un tenor d'aquestes característiques és bastant, de demanar bastant, diguéssim, perquè després, quan parlem del tenor, veureu que és un tenor que necessita molt caudal vocal per vèncer l'orquestra, és un tenor heroic, que de tant en tant pot fer algun agut ben gran i ben potent, però diguéssim que als extrems del do, diguéssim que ja és fer-lo patir. Però no era el cas ni de Lauri Volpi, ni molt menys de Franco Corelli, que el donaven amb gran suficiència. Aquest do l'han de fer tots. Des de Franco Corelli a Plácido Domingo, passant per Carreras i tots els que han fet aquest Calaf. I la bona sort és que almenys Puccini va tenir l'essència i la visió de fer-li cantar amb la soprano, de tal manera que si el pobre tenor veu que no li surt molt bé la nota, l'altre, diguéssim, que li està fent ajuda i els harmònics, diguéssim, poden ajudar a que no es noti tant si la nota no és tan bonica o tan potent o tan estupenda. O fins i tot si callen, no? Perquè al final arriba un punt que passa de tot en el directe. Però això està escrit, vull dir-te, no és un opus, és que ara parlarem d'això. Ja que hem parlat del número 3, el 3 és el número que surt tota l'estona d'aquesta òpera. Per poder accedir als enigmes, que són 3, has de donar 3 cops al gong i 3 ministres, ping-pang-pong, et portaran aquest enigma. I vull dir, es va repetint el número 3 diverses vegades, fins i tot quan Calaf, el príncep ignoto, se'n va a posar-se davant de passar la prova, surt l'emperador i li diu escolta, estàs segur? I l'altre diu Filio del cielo, io chiedo d'affrontar la prova. Amb una escala pentatònica preciosa, eh? Ping, 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 ping. I l'altre diu, però escolta, que aquí hi ha mort molts, segur, va, no em facis això, que ja estem farts de matar gent. Filio del cielo, io chiedo d'affrontar la prova. Segona vegada. Straniero, em tens fart, fes el favor de marxar a casa teva, no em toquis la pera, marxa i viu. Filio del cielo, 3 vegades. Vale. Dit això, 3-3-3, ara us posaré 3 exemples d'una altra cosa. Ja que hem parlat de moltes vegades, els entesos, diguéssim, ja siguin de la professió o els que ens agrada molt l'òpera, sempre estem dient, no, perquè aquí aquest tenor ha fet aquesta nota que no està escrita i aquest sí, i aleshores s'espera, vull dir, hi ha tota una controvèrsia sobre notes escrites, no escrites, que si la manté o no la manté. En aquest cas, en aquesta òpera, ens donen 3 notes que podríem pensar, però això Puccini ho volia així o no ho volia així. Aquest és un dels casos que és flagrant en què Puccini, tot i escriure una corxea, enigmi sono tre. Li posa aquest barret, que per qui no sàpiga música, aquesta coseta així amb un punt al mig, que es diu corona, calderón. Això vol dir que Puccini ha decidit que aquesta nota s'hi poden quedar tota l'estona que vulguin. Ad libitum. Vull dir, dintre de la decència, les possibilitats i el bon gust del cantant, això sí, pactant amb el director d'orquestra, perquè si no tindrem un problema. Aleshores, diguéssim que tenen llibertat per allargar aquesta nota més enllà de la mesura que està indicada. I aleshores, quan Puccini escriu això, tu ho pots fer. El problema està que moltes vegades Puccini no ho escriu i per tradició doncs allarguen aguts o afegeixen aguts que no estan escrits. Sobretot passava amb el Belcanto, amb Verdi, exemples famosos com la Donna Immobile, amb el Pensier. Això mai ho va escriure Verdi. I si no el fas, doncs, bueno, el teatre t'esbronca i et fot una patada al cul. Vull dir que les ha fet encara que Verdi no volgués. Igual que alarmi, no? De la pira del trobador. Vale. Aquest cas, vale, tenim un cas. El cas de, està escrit i s'ha allargat l'agut i l'has de fer sí o sí. L'altre cas és aquest d'aquí. Quan després de vèncer les proves, si recordeu, tot el cor està cantant i la Turandot està desesperada dient-li al seu pare, per favor, no em facis això, jo no em vull casar, papà, estic desesperada, per Dios. Aleshores, ho fa com cridant uns aguts i uns dos espectaculars, que alguns són per sobre del cor i de l'orquestra. Jo he tingut la fortuna de cantar dos produccions de Turandot diferents, fent de Pong, no de Calaf, perquè no és la meva tipologia vocal, i us asseguro que en aquell moment jo estic en escena i mai me'n recordo portar uns taps. I sempre m'ho hagués agraït perquè la quantitat de decibelis que genera en aquell escenari és fora de tota mesura. Tot el cor cantant-te, l'orquestra, i a sobre una soprano, que sol estar a prop, cantant-te un do a l'orella, és bastant espectacular i bastant de dir, per favor, mi salut auditiva. Aleshores, quan arriba aquest punt que l'altre li diu no, jo no et vull que vinguis amb mi, que et cases amb mi a la força. Jo vull que vinguis ardente d'amor, perquè és més xulo que un ocho. O sigui, Calaf, si té algú, és que és xulo. I aleshores, aquesta xuleria li va fer aquesta frase que fa... Tal com està escrit aquí a baix, veieu que hi ha dos? La de dalt, que posa O-P-P, vol dir oppure, és la abreviació d'oppure, que vol dir, senyor tenor, si vols ho pots fer així, però si et ve molt de gust, estàs en forma, tens ganes i tens l'agut fàcil, ei, que sàpigues que pots fer cantar això d'aquí que és diferent i que se't puja a un do de pit espectacular si el vols fer. I aleshores el tenor pot decidir si fer una nota o l'altra i ningú li pot obligar i dir-li que està mal fet del fet d'escollir una versió o una altra. Una versió, que és la que escrita aquí, més conservadora és... Nona principessa altera, ti voglio tutta ardente d'amor. Que això és la melodia que he sentit abans amb els nens, el cor de nens abans, vale? Però, si ve un com Corelli, si ve el senyor Carreras o Domingo, fan el que està escrit i està molt bé, però si ve un Corelli, un Lauri Volpi o un xalat com Franco Bonisoli, que tenia el do fàcil, doncs dic xalat en el bon sentit perquè és que efectivament vull dir, era una persona que té anècdotes i alguna relaciona amb aquesta frase. Aleshores pot anar al do i fer no, no ho cantaré ara, tranquils. No, principessa altera, ti voglio ardente d'amor. I en el do, veus, li ha posat un calderó, una corona, per dir, si tens un bon do, aguanta'l fins que doni la gana i que sigui bonic i pots disparar un bon agut. Aleshores, sempre hi ha la cosa aquesta de, i aquest tenor el farà o no el farà? I quan arriba aquest moment, tots els grans aficionats que saben l'òpera de memòria diuen, ai, aquest va, avui s'atrevirà o no? No passa res. Pot fer de les dues maneres. Això és el segon cas. El tercer cas. El famós Vincheró del Nessun Dorma. El famós Vincheró del Nessun Dorma, que tothom coneix, inclús l'àrea, molta gent que no sap òpera, la coneix. Canta'm el Vincheró, no? Diuen, no saben ni el nom de l'àrea. Però saben què fa Vincheró al final? Bé, doncs està escrita, sí, està escrita, però fixeu-vos. L'alba Vincheró, Vincheró, Vincheró. Està escrit així. Aquí hi ha una corxea en punt i una semicorxea. El si natural, el gran agut aquest, no és més que... O sigui, és una nota de passada. No t'hi has de quedar. I té sentit. Per què? Perquè la tònica, l'accent de la paraula Vincheró està a la O. Vincheró. En canvi, va arribar el senyor Lauri Volpi, que la va de fer estrenar poc després al Metropolitan, i va dir, ostres, jo tinc un bon si natural, em sap greu, però tararí que te vi, jo fotré aquí un si natural de tres pares de narices, i va fer Vincheró, Vincheró. I em trino al final, no? Vincheró, Vincheró. bueno, va fer un mirafleta, no? Vull dir, m'aplauden mas. I a partir d'aleshores tothom ha de fer aquest sí natural, que està, que no té corona, no té res, està, ha de ser vinxaró. Doncs la llarguen a veure fins que posar-se violetes, no? I pobre del que no, del que ho faci com està escrit, perquè jo no he sentit cap gravació, cap, ninguna, cap. M'agradaria que si algú la té, que me la deixi, que la facin com, com Puccini la volia. Bé, fins aquí. Les diferents maneres d'interpretar les partitures. Com heu vist, Calaf té un cant apassionat, heroic, exuberant, també, però no és desagradable, no és dur, no és agressiu. En tot cas, és apassionat, però és un home de passió amorosa, diguéssim. Aleshores, què fa Calaf quan per fi guanya les tres proves? Diu, doncs me l'emporto a casa. No, no. Li dona una oportunitat a Turandot. I aquí és on tothom flipa, no? Si ja tot saps l'òpera, tothom diu, ostres, aquest tio s'ha jugat al coll i ara que per fi ha salvat, diguéssim, el cap, va i el tio es posa una altra vegada en una situació de risc. I li diu, Turandot, no saps el meu nom. O sigui, m'has proposat tres enigmes i els tres els he encertat. Ara jo et proposaré un enigma a tu. No saps el meu nom, digue'm el meu nom. Abans que es faci de dia, i si el coneixes, moriré. I l'altre diu, ah, vinga, doncs fem-ho. Per qui li sembli una bajanada de dir, oh, és que és molt xulo el Calaf, no. Això té més transcendència de la que sembla. Fixeu-vos una cosa. Què és l'amor? Què és l'enamorament? Ara aquí ja estem entrant en el consultorio. A veure, chicos, l'enamorament, si anem a la base, és el trastorn obsessivo-compulsiu més bonic que existeix. Obsessiu perquè t'obsessiones amb una persona, amb un nom, no pots dormir, com l'altre que va calaf, aquest està Turandot, està enamorat, no s'ho treu del cap, és obsessiu. I és compulsiu perquè fas coses que si les penses no les faries. Vull dir, impulsos, no? Ai, doncs la vas a veure al treball, o li escrius un SMS a tal hora que no hauries de fer-ho, no sé, és compulsiu. Vale. Però és meravellós. Però això és l'enamorament. L'amor, i d'això és el que està parlant aquí Calaf, és que gràcies a aquest trastorn obsessiu-compulsiu li vas al darrere a aquella persona fins que al final ho saps tot d'ella. I saps com vesteix, què olora, què pensa, què li agrada, què no li agrada, com viu, què viu, quina és la família, ho saps tot. I quan coneixes aquella persona, quan coneixes una cosa, és quan pots començar a estimar-la. Almenys és el meu punt de vista. I això és el que fa Calaf. Diu, tu no em coneixes, perquè tu no pots conèixer una cosa que no li poses nom. I això ja és psicologia bàsica, no? Vull dir-te, tu no pots conèixer res que no li posis un nom. Posa'm el meu nom, investiga tota la nit, sàpigues qui sóc, què faig, com em dic, i aleshores jo m'exposo a que tu em matis. Però confio en que el que passarà, que és que m'hauràs conegut i m'estimaràs, perquè Turandot fins ara no ha tingut ni la més remota intenció de conèixer cap príncep. I això és el que passarà durant tota aquesta nit. I és així que ho canta Franco Corelli. Podem sentir, sisplau, el track número 6, però mentre la prepares diré una cosa. Fixeu-vos el que fa. La música que ell canta, escolteu sobretot la de l'orquestra i sentireu la melodia del Nessun Dorma. Il mio nome non sai. Il mio nome. Aleshores, hi diu all'alba morirò i en el mode morirò. Mira, el que fa aquest home no es deixa món. Vull dir, és preciós. Posem-ho. 6.
Enigmi mai proposto e tre ne solsi. Uno soltanto a te ne proporrò.
Aquí. Per què és tan especial el que acaba de fer? Primer, perquè no està escrit. I aquí el que deixa és Puccini la llibertat de que ell faci aquesta nota així. Però ell s'ha inventat aquest diminuendo que, per un tenor de les seves característiques, no està dit que sigui tan fàcil. Normalment, les veus potents no són tan flexibles i dúctils com per poder fer aquesta mestra di voce que hem parlat abans. I l'ha fet, preciosa, oi? Aleshores, com que ja se'ns acaba el temps, hi ha una àrea que no hem posat, que és molt famosa, aquesta òpera que tothom coneix, que es diu Nessun Dorma. D'acord? Aleshores, jo us convido a... Tenim dues opcions. Sentir-la en viu per Pavarotti o convidar-vos a que sentiu una versió molt espectacular i molt, molt especial que potser molts coneixereu o potser qui no la conegui ha de conèixer, que és el mateix senyor Giacomo Lauri Volpi, cantant Nessun Dorma, però a l'any 72. Aquí al Liceu...
Jo hi era.
Vostè hi era. Que fort, eh? Hi ha gent... Vostè també? Qui més hi havia? Per aquí també? Heu sentit Lauri Volpi cantant això en directe?
Sí, per favor, això.
Bé, aleshores, Lauri Volpi tenia aquí quasi 80 anys. Val? Ja estava retirat. Estava retirat a València, a Burjassot, a la villa... I li van convidar a aquest concert extraordinari on cantava una miqueta tothom i ell va venir, sense assajar. Era el
125 aniversari de la inauguració del teatre.
Era el 125 aniversari de la inauguració del teatre. Menys mal que aquí tenim col·laboradors experts. Eh? Jo hi era, potser. Aquests senyors que esteu aquí, que dieu, o senyores que dieu que jo hi era, bueno, fa una enveja tremenda. Bé, aquí tinc, em sap greu dir-ho, però si voleu sentir la Lauri Volpi, o bé entreu a YouTube, que està, o entreu al meu Facebook, em busqueu Marc Sala, que l'he penjat aquest matí, espectacular. Espectacular, espectacular, amb 80 tacos, el senyor es canta un Nessun Dorma que es cau al teatre, val? Impressionant. Aleshores, per acabar, el Nessun Dorma té... Aquest és en viu, i Pavarotti, que sempre he sentit cantant en frac, amb una orquestra, en un estadi de futbol, no? Doncs bé, aquesta és el Nessun Dorma Pavarotti al teatre.
Il mio mistero è chiuso.
el senyor Pavarotti, hi ha gent que diu, oh, però ell no tenia la veu de Calaf. Ho sento. Ja m'agradaria sentir més Calafs com aquest. Vull dir, avui en dia. És un senyor que cantava el bel canto molt bé, que cantava Puccini, que cantava... I quan sortia a cantar en viu a l'escenari Turandot, que hem sentit gravacions, era un senyor que era prou intel·ligent i que tenia prou tècnica com per portar el personatge al seu terreny vocal i cantar-lo mai sense despentinar-se, mai sense passar-ho malament, mai sense forçar la seva veu. Quan molts altres hem vist com a un rol tan difícil, ho han intentat i bueno, han patit les conseqüències, no?, d'un rol tan difícil. Clar, això per què passa? Per què diuen que Pavarotti no té la veu? Clar, perquè és que la discografia, diguéssim, és una mala consellera. Hem sentit, després sentia Adel Mónaco i Corelli cantant segons veus grans, no?, o Giacomini, segons quins rols, diguéssim que tot sabe a poco després. Però un Calaf tan ben cantat com el de Pavarotti, per mi, vull dir-te, ja afirmo, per sentir-lo cada dia. Dit això, Nessun Dorma, una àrea famosíssima que ara surt a tot arreu, els anuncis, els talent shows, i qualsevol que vulgui dir que canta bé, jo canto òpera, i comença a cantar pues això, un talent show, o el Nessun Dorma, de qualsevol manera. Bé, això és cantar Nessun Dorma, i no de més, vull dir, no val. Dit això, això estem al tercer acte, dels tres que té l'òpera, Ping, Pang, Pong, estan tota la nit intentant esbrinar el nom, i aquí ve una de les curiositats de l'òpera. I és que de sobte Liu, que ha estat tot el segon acte callada, aquí li ve una gran escena on pràcticament té dues àries seguides. De fet, és molt graciós, i sempre ho comentem amb les Lius que m'ha tocat cantar, que el pobre segon acte s'està així, mirant com l'altre està endevinant els enigmes, i té una frase. Té una frase, l'ha de cantar. I està allà, tu has estat al camerino tranquil·la, descansant, està palmant totes les proves a peu per dir «E per l'amore». Fin. Això és tota la intervenció de Liu al tercer acte. Pobre que s'oblidi i no canti, no? Vull dir, clar, està distreta i no ho fa. Bé, això és una anècdota, però després ve una gran escena, que estic una mica descompensat, que és quan canta «Tanto amor es secreto inconfessato», que tot just després es converteix en «Tu que di gel sei cinta», on li està cantant a la Turandot. La Turandot li pregunta «Però qui ha posat tanta força en el teu cor que t'estan torturant i no ets capaç de mantenir el nom i el secret del nom del príncep?» I diu «Qui m'ha posat tanta força? L'amor». I li fa aquesta prova d'amor que en aquesta producció, segons hem sentit, serà cabdal per entendre perquè, si recordeu al final de l'òpera, Turandot al final sap el nom de Calaf perquè ell li diu «Jo ja no tinc misteris per tu, ets meva, t'he fet un petó, amb la qual el meu nom i la meva vida et dono. Io son Calaf, figlio di Timur». «Soc Calaf, fill de Timur». «Ah, sé el teu nom». Se'n van tots allà. «Venga, que lo voy a explicar delante de todo el mundo». I en comptes de traicionar-lo i dir «Es diu Calaf, que li tallin el cap». Adiós, fin de l'òpera. No, el que fa és diu «Fillo del cielo», diu el seu pare, «ja sé el nom de l'estranger. El seu nom és Amor». Perquè ha descobert l'amor, vale? Per tota aquella, diguéssim, idea que jo us he transmès abans. En aquest cas, ja vam sentir fa 20 anys en aquest teatre un final alternatiu de la Núria Espert, on, tan bon punt ella cantava això, es suïcidava, no? Perquè no podia ser que una opera sèria acabi sense més morts i la pareja feliç. A veure, s'ha de dir que és un argument bastant psicòpata. Vull dir, en el sentit de que jo crec que Puccini, que li agradava revisitar i reformar les seves òperes, algunes coses hagués canviat, jo crec. Sobretot en quant a argument, és molt difícil d'agafar l'empatia a una princesa de gel, Turandot, que va matant, diguéssim, els seus pretendents, però també és molt difícil agafar-li simpatia a un príncep desconegut que sí que sí, R que R, vull a Turandot. em posa en perill a tothom. I li veu com la pobra Liu, l'estan torturant, i diu, deixeu-la en pau, deixeu-la en pau. Home, doncs pues, digues el teu nom i no sé, vull dir-te, podries arreglar-ho això ràpidament, una mica de pietat, no? Podries sacrificar-te. No, no, però és que estic enamorat de la Durandot, que és aquella psicòpata tan guapa. Què et passa, Calaf? Vull dir, què et passa? I la maten, i tan bon punt la maten, es gira cap a ella i li diu, assassina, has matat una cosa pura i tal, vine aquí que et faré un petó. Déu del cel, què et passa? O sigui, xalat, vull dir, la música tot ho diguéssim, ho arregla, però diguéssim que Puccini a mi no gusta, vull dir, no li agradaria. Jo crec que tindria que hagués elaborat una miqueta tot aquest subjecte, no? Però les coses són com estan, i aleshores ens hem de creure que li diu, oh, que dolenta que ets, mira aquí, que et faré aquí un arrumaco que se't passaran les tonteries. I és el que li fa, li treu el vel i vinga, passion i tal, oh, batons, i l'altre diu, ah, ostres, ja ens hem oblidat de la morta, mira, m'ha agradat el petó, que tonta, ara ja sé que és l'amor. El que m'estava perdent, ai, mira, és que, de veritat, i aleshores... quina pot tenir de tu, perquè t'he vist, bueno, en fi, tot aquest duo de Franco Alfano, que també, oi, vulguis que no, és molt punyent i molt interessant. I acaba amb aquest gran massa coral, com no podia acabar. Cada final d'acte de Turandot és un desparrame, ¿vale? De parlar malament, de veus, d'orquestra, de tot. Vull dir-te, no pots quedar-te tranquil. Vull dir, allò és un festival de decibelis i de bellesa espectacular a cada final d'acte. I com no, al final de l'òpera acaba amb la famosíssima melodia del Vincero Vincero, del Nessun Dorma, però cantant el cor, O luce eternità, joia del mondo, el amore, visca l'amor, visca la felicitat. I aleshores aquesta vegada sí que canten com està escrit. Diuen, Gloria a te, Gloria a te, Gloria. I el director... confeti, bravo, bravo, bravo. Però el si natural el fan com s'ha escrit, perquè només els hi faltaria que a sobre tinguessin que fer el calderó Gloria te, amb el que els hi falta. Vale. Dit això, anem a sentir aquest final de l'òpera i ja ens en podrem anar a casa. Alguna imatge més d'aquesta producció? Aquí Irene Teorín, una Turandot que segurament també alguns haureu sentit fa un temps a Peralada, que va fer la Turandot allà també. Aquí dalt, precisament, hi ha l'emperador que moltes vegades li dona a un personatge d'honor, diguéssim, a un gran cantant que potser ja està semi-retirat, com és el cas de Chris Merritt, que va ser un grandíssim tenor, sobretot de Rossini i tot plegat, que avui està aquí fent aquest paper. El moment en què a Liu l'estan torturant i Turandot s'ho mira i diguéssim que aprèn la força de l'amor de Liu. Com us he dit, en aquesta producció, quan Turandot digui si el nom de l'estranger, el seu nom és amor, en aquest cas m'han dit que s'estarà referint no a Calaf, sinó que s'estarà referint a Liu. L'exemple de Liu és el que li ha ensenyat què és veritablement l'amor. Com fins a on pot ser de poderós. Com tots sabeu, Puccini va morir deixant inacabada l'obra, just va arribar a composar fins a la mort de Liu. I aleshores, diguéssim que l'òpera acaba, les últimes notes de Puccini són aquestes de Liu, Bonta, Liu, Dolcezza, on acaba tot suau, la mort de Liu, funeral. I aquí és on la mítica ens explica la història, el moment mític en què Toscanini, el dia de l'estrena, va parar l'orquestra, es va girar al públic i va dir aquí acaba l'òpera perquè és on va morir el mestre. I aquell dia es va acabar ja l'òpera i tothom se'n va anar a casa. A partir d'aleshores sí que ja sentim la versió final amb el duet final amb de Franco Alfano. Una altra escena espectacular de massa coral, amb la qual cosa podem sentir, sisplau, Amadeu, el número 14, que és el final de l'òpera on apareix tothom i ella confessa el nom i acaba amb aquesta melodia. 14 dentro. No, si no és igual. No, bé, un problema tècnic, es veu que no sona la, el track 14, que és aquest del final de la Turandot. L'haureu de sentir a casa, també. Fins aquí, alguna pregunta, prec, comentari? Algú que... Sí. Em pregunta, molt ben preguntat, com és possible que surti cada vegada un, aquest cor infantil quan es presenta Turandot en escena, quan és un cor infantil tan dolç i tan... La meva opinió personal, perquè diguéssim no hi ha una raó que jo trobi objectiva, és que precisament ve a donar la imatge d'una Turandot verge, d'una Turandot pura, intocable, virginal, en aquest sentit, no? A més, el que estan cantant els nens és... La soy monte, la cigonya cantó. Diu, als mons de l'est va cantar la cigonya, però l'abril no ha tornat a florir, no ha vingut la primavera, la neu, el gel, no s'ha desfet. Perquè ens ve a recordar que Turandot és una princesa de gel, una princesa que no dona fruit, que no dona flor. És un tèmpano de gelo inerte, diguéssim, en aquest sentit. Però amb aquesta puresa virginal dels nens. Jo crec que aquesta és la meva explicació. Si no, haurem de seguir preguntant als altres a veure què pensen, però... I a part d'això, alguna més? Sí? Ens està explicant aquesta senyora una anècdota real, una mica truculenta, que a casa dels senyors Puccini hi havia una serventa. Bé, Puccini tenia fama de diverses coses, de gran compositor, de gran amant dels cotxes, dels automòbils, i de gran amant de les dones. I diuen que hi ha una història de que si havia tingut una serventa, una criada, que s'havia quedat embarassada d'ell o no, o almenys és el que ella deia, i al final ningú li va fer cas, i la història diu que aquesta pobra noia al final es va acabar suïcidant. I aleshores aquesta senyora em preguntava si és veritat que el personatge de Liu, que és una serventa que per amor es suïcida, és un tipus d'homenatge. Jo, vull dir, aquesta relació no l'havia sentida mai, si no n'è vero ben trovato, que diuen... No t'ho puc confirmar, no ho sé. Però vaja, em sembla... Ja... Podria ser, no ho sé. Ja està, ara funciona? Bueno, doncs... saps què? Jo crec que ho acabaríem aquí perquè és molt tard. Jo crec que us he d'agrair que heu vingut. Simplement... Voleu sentir-ho? Oh! Que bé, quina il·lusió, això vol dir que... Bé. Vinga, doncs va, anem a sentir el final de l'òpera. I és que jo sempre pateixo de dir, no pot ser que una conferència duri tant com una òpera. O sigui, partint d'aquesta premissa. En la qual cosa, si teniu ganes de sentir-la, jo, el público soberano, anem a sentir el número 14. Bé, dit això, moltes gràcies. Una pregunta només, última. Ah, no ho sé, això. No, suposo que no. El cor de nens no crec que el dirigeixi la mateixa Conxita Garcia que dirigeix el cor. Això. Dit això, gràcies per venir. Esperem veure'ns a l'òpera i qui vulgui tenir algun contacte amb mi o dir-me alguna cosa o veure el vídeo aquest de Lauri Volpi, em trobareu a xarxes com a Marc Sala Tenor. Amb molt de gust, doncs ens seguirem en contacte. Gràcies.